Ràdio Estel. Són les 6 de la tarda.
Hola, bona tarda. Theresa May defensa avui al Parlament Britànic l'acord sobre el Brexit enmig de rumors sobre una moció de censura i les dimissions ja de 5 membres del govern que no comparteixen el pacte. Entre els qui han plegat hi ha precisament els màxims responsables de gestionar la sortida del Regne Unit de la Unió Europea. En un clima molt encès, la primera ministra britànica ha assegurat a la Cambra dels Comuns que el pacte és el més ambiciós amb la Unió Europea i que ha evitat l'escenari més dolent pel que fa a la qüestió de la frontera amb Irlanda. El líder de l'oposició, el laborista Jeremy Corbyn, ha assegurat que May ha presentat un pacte sobre el Brexit que no respon al que es va votar en referèndum ara fa 2 anys. Els analistes polítics del Regne Unit qualifiquen el debat d'avui de molt important. Fins i tot diuen que és el més rellevant després de la Segona Guerra Mundial. D'altra banda, us expliquem que el govern espanyol haurà de tornar als consumidors de gas els 18 milions d'euros que es van carregar a la factura del gas, ara fa uns anys, pel manteniment del magatzem submarí de gas Castor durant els anys 2014 i 2015. Així ho estableix una sentència del Suprem que dona la raó a un primer recurs interposat per la patronal SECOT. Ara l'executiu espanyol, després d'aquesta anul·lació del Tribunal Suprem, té 2 mesos per establir un mecanisme de devolució d'aquests 18 milions. També en crònica judicial destaquem que el Poder Judicial, el Consell General, insta concretament les administracions a perseguir arran la branca juvenil vinculada a la CUP per l'atac a la casa de Pablo Llarena a Sant Cugat del Vallès. Jutges considerats conservadors, per la seva banda, han arribat a comparar l'acció en pintura contra Llarena amb l'Alemanya nazi. I, pel que fa al terreny polític, Ciutadans ha denunciat Arran per la pintura groga a la casa del jutge del Suprem. I està activat el pla Inuncat per fortes pluges que han complicat ja aquest matí i que també estan provocant nombroses incidències amb tempesta a l'àrea de Barcelona, sobretot durant aquesta tarda. Recordem que la mobilitat viària i ferroviària ha quedat molt afectada des de primera hora d'aquest matí. Destaquem que a dos quarts de set, d'aquí mitja hora, es presenta el llibre Pregadvent del professor Juanjo Fernández Sola. Serà a la llibreria Claret de Barcelona, al carrer Roger de Llúria, número 5. Presentarà el llibre el capellà i periodista Francesc Romeu. I una conferència, també a 6:45 d'aquesta tarda, al Casal Pere IV de Sabadell, amb Xavier Meloni, sobre Pàniker, un místic per al nostre temps. I també es presenta sobre Pàniker un llibre amb les introduccions de totes les obres completes del pensador de Raimon Pàniker, en aquest cas a les cotxeres del Palau Robert, a 7:00 d'aquesta tarda, amb Daniel Giral Miracle, en el marc de l'exposició Cosmos Pàniker. Fins aquí l'actualitat, de seguida el Mirador. Abans el pensament del dia, avui amb Josep Miró i Ardèvol, president de Cristians.
Jesús ens dona un nou mandat. A l'Evangeli de Joan, a 13:34-35, ens diu: estimeu-vos els uns als altres com jo us he estimat. I afegeix: tothom coneixerà que sou deixebles meus per l'amor que us tindreu entre vosaltres. Crec que aquest nou mandat ens obliga a una reflexió sincera. La nostra església, la que vivim cada dia, la que ens envolta, la que participem nosaltres mateixos, constitueix un bon exemple d'aquest deure que tenim. I nosaltres, sacerdots, religiosos, religioses, laics, actuem d'acord amb ell? No succeeix en masses ocasions que diem amb aquells germans no, perquè són de Pau, o amb aquells altres tampoc, perquè són de Pere, i ens tanquem amb els nostres grups d'afinitat, en lloc de viure la fraternitat i la comunió de l'Església? Sovint, o potser només en ocasions, la nostra fe la posem al servei de banderes mundanes, de banderes del món, perquè no volem entendre que en el cel no n'hi ha de banderes, només hi ha la creu. Reconstruir l'amor entre nosaltres és un deure que cal complir i que s'expressa en la unitat i en la disponibilitat per treballar plegats.
Ràdio Estel.
La veu dels animals i la natura, un espai de notícies, consells, entrevistes i curiositats on els animals i el medi ambient són els protagonistes. Escolta'ns a Ràdio Estel els divendres a les 8 del vespre. Promogut i produït per ONG ADA.
A Mercens Maloquer sabem que l'important és el seu significat, l'amor que amaguen. Per això cada joia que venem o arreglem es converteix en una peça única. Joieria Mercens Maloquer. Arreglem rosaris, joies per batejos i casaments i molt més. La seguretat que et donen els joiers de tota la vida. Joieria Mercens Maloquer. Major de Sarrià 108, 93 205 0960. I see you climbing
up the road. Endinsa't en els millors viatges amb el Club Més Amics. Vine amb nosaltres a les destinacions més increïbles i viu experiències inoblidables. Si vols viatjar, fes-ho amb nosaltres. Et portarem allà on la cultura batega, on els paisatges creixen i on l'espiritualitat reneix. Viatja amb el Club Més Amics, perquè al Club Més Amics volem amics com tu. Més informació a clubmésamics.cat i al 93 409 27 70. 93 409 27 70.
012. La Generalitat, al teu costat. Si tenim un animal de companyia, hem de conèixer els deures i normatives. Abans de tenir un animal, cal pensar-s'ho bé. Són éssers vius que necessiten dedicació i estima. L'abandonament d'un animal està prohibit i es considera una infracció greu o molt greu. Sobretot és obligatori identificar-los amb un microxip que han d'implantar els veterinaris i censar-los a l'Ajuntament del municipi on viuen. Catalunya és un país avançat en la protecció dels animals. Evitar que es perdin i que els abandonin ens beneficia a tots. Recorda, xipa'l i censa'l. Troba més informació a gencat.cat o trucant al 012. 012. La Generalitat. Al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Ràdio Estel. El mirador de l'actualitat.
Amb Ignasi Miranda.
Passen 9 minuts de les 6. Salutacions també del José Matosas a les vies de so, del Ferran Capdevila a la producció i del Rafa Sanahuja i la Ruth Carballido a la redacció. Comencem el nostre temps d'anàlisi de l'actualitat. Avui volem parlar de l'últim projecte educatiu de l'actual govern espanyol, que vol desmantellar tota la política de l'anterior, modificant punt per punt la ja coneguda Llei Wert, la Llei Orgànica per a la Millora de la Qualitat Educativa, la LOMCE. Per exemple, hem sabut que la classe de religió no comptarà per a la nota final, mentre que valors ètics, una altra matèria alternativa, serà obligatòria. Desapareixen els itineraris de quart de secundària obligatòria, de l'ESO i les revàlides, i torna la selectivitat. Aquesta reforma de l'executiu socialista torna competències a la Generalitat sobre continguts i llengua. D'altra banda, a Catalunya també ha estat notícia aquests dies que el Departament d'Ensenyament ha decidit suprimir novament les recuperacions de setembre a la secundària. Els alumnes tindran 15 dies abans de la repesca del juny per preparar-se aquest possible examen final. D'aquestes i de moltes altres qüestions, però sempre amb el rerefons de la llibertat de les famílies per escollir model educatiu, del dret que poden tenir aquests pares i mares a inscriure els seus fills en classe de religió, naturalment de manera optativa, però un dret al cap i a la fi, i d'altres temes parlem avui en el nostre col·loqui. Abans de saludar els qui formen la taula, anem ràpidament a l'agenda de la Mostra de Cinema Espiritual de Catalunya. Avui comença, però, com sempre, el Rafa ens té preparats els actes, les pel·lícules que s'hi exhibiran demà. Endavant, Rafa, bona tarda.
Doncs sí, demà divendres, dia 16 de novembre, la pel·lícula Déu meu, però què, es projectarà a 3 centres diferents. A les 5 de la tarda, a l'Auditori de l'Espai Caixa de Girona, presentada per Cinto Busquets, teòleg, especialitzat en diàleg interreligiós. També a les 7 del vespre es podrà veure al Centre de Lectura de Reus, presentada pel membre de la comunitat SIC de Catalunya, Jurswak Singh. I finalment també serà la protagonista a quarts de nou a la Sala Roser Carrau, a Vilassar de Mal, presentada pel periodista Quique Badia. La pel·lícula, recordem, Déu meu, però què. Un altre film que podem veure demà divendres, dintre d'aquesta mostra de cinema espiritual, serà La Tortuga Vermella, a les 7 hores, al Centre Cívic Pati Llimona, a Barcelona, presentada per Ignasi Moreta, no Ignasi Miranda, Ignasi Moreta, professor de la UPF. I finalment tindrem una sessió doble a la Filmoteca de Barcelona, serà a les 10 de la nit. Més tard, en aquest cas, es podran visualitzar el llargmetratge Micael i el documental Torvaldsen. Seran presentades totes dues per Alba Sabater de l'Observatori de Comunicació, Religió i Cultura. Recordem que podeu trobar més informació a la web cinemaespiritual.cat.
Gràcies, Rafa. I tenim, recuperant el tema que ens ocupa avui sobre la reforma educativa del govern espanyol, una pregunta que trobeu, amics oients, ja des d'aquest matí a radioestel.cat, sobre la qual us recomanem especialment que voteu ara durant el programa, si no ho heu fet ja, però també de la qual teniu temps fins demà al matí. Com veieu que el govern espanyol tregui la religió, relegui, perdó, la religió a matèria no avaluable? Com veieu que el govern espanyol relegui la religió a matèria no avaluable? Teniu tres possibles respostes. La primera, bé, la religió és una opció personal que no ha d'entrar en l'educació general. La segona, malament, la religió elegida per les famílies forma part de l'educació integral. I una tercera, pot ser dolent, però també pot estimular alternatives de formació sobre religió. Teniu la possibilitat de respondre durant el programa, fins una mica abans de 6:45 i també en les properes hores. Saludem els qui formen avui la taula. Tenim amb nosaltres Miquel Mateo, secretari general adjunt de la Fundació Escola Cristiana de Catalunya. Bona tarda, benvingut.
Hola, bona tarda, moltes gràcies.
I també ens acompanya el professor de religió, fundador del sindicat Junts Docents de Religió de Catalunya, Bernat Villaronga. Bona tarda.
Molt bona tarda.
Gràcies també per haver vingut. Bé, del que sabem d'aquest projecte de reforma educativa, el que ens arriba, el que s'interpreta des de l'anàlisi periodística i social, és que hi ha un intent de desmantellar la llei anterior. Per tant, un govern d'un color diferent a l'anterior torna a canviar-ho tot.
Efectivament, és una mostra més de que el govern que ostenta el poder ha de marcar la seva petjada en l'àmbit educatiu. És, si es modifica, si s'arriba a modificar aquesta llei orgànica, serà la vuitena reforma d'una llei orgànica educativa al país. Per tant, certament és una qüestió que fa pensar de que tothom no té clar de que això hagi de ser estable i indefinit, diguem-ne.
Uh-huh. Fem una cronologia.
Sí.
L'OCSE, 1990. L'OE, 2008. L'ONCE, 2013. Li ha durat de vida 5 anys. És a dir, què vol dir això? Que contínuament...
I abans la LODE, la primera del govern socialista.
Sí, però ja...
Fer la LOCSE, la LODE...
És a dir, què vol dir? Que constantment, si ho mirem en positiu, vol dir que estem preocupats pel món educatiu. Si ho mirem en un altre sentit, vol dir que la política hi posa mà al món educatiu? Aquesta seria la qüestió. L'ha de posar o hem de deixar que les reformes educatives siguin en l'àmbit del món educatiu qui decideixi quina és la situació que es dona en cada moment? Deixo oberta la pregunta.
La pregunta està oberta, evidentment. Es pot deixar, però, evidentment, els polítics també estan per governar i els aspectes educatius. Tenim a Catalunya un conseller, en l'àmbit d'Espanya un ministre d'Educació i també, a la seva manera, s'han d'ocupar. Potser s'han d'ocupar d'aglutinar forces i no de fer la llei de cada govern. Aquest és fàcil dir-ho, també.
Sí, el que és cert és que jo crec que l'educació hauria de restar al marge del que és el discurs o el debat polític del moment, sinó que hauria de transcendir aquestes qüestions que són més conjunturals i fer quelcom més transversal, perquè en definitiva és qüestió de país. Passa que l'educació és per ser ideològica i això implica que les voluntats polítiques estiguin molt implicades en aquesta qüestió.
Això que l'educació és ideològica, evidentment, es podria debatre i discutir, no? Sí. Però, evidentment, els que es formen ara són futurs ideòlegs, també, entre altres coses.
Home, certament no hi ha la neutralitat en el món educatiu, no. Això és evident. Tot i això, també adonem-nos que nosaltres, com comentava, tema de país, a nivell de Catalunya, patim molt a vegades quan hi ha reformes educatives en què no es contempla aquesta diversitat com és el fet del llenguatge, per exemple, de la llengua d'un país. Veig que en aquest cas caldrà veure, si és així, tal com es veu en aquesta reforma, que retornen a Catalunya aquesta possibilitat, aquesta capacitat del tema lingüístic d'hores de llengua, que penso que és una necessitat perquè Catalunya és plural en molts sentits. Això caldrà veure com s'acaba materialitzant, perquè les intencions sempre són bones i després la realitat acaba sent una altra.
Catalunya ha tingut un model d'immersió lingüística prou conegut, que evidentment no genera una unanimitat a l'hora de veure-ho socialment com un avantatge, però sí que és veritat que és un factor de cohesió, que és un fet que ha ajudat a revitalitzar la llengua catalana dècades enrere, perseguida o relegada, i, en fi, podríem seguir.
No, ho pot dir claríssimament, perseguida, eh? Perseguida, és la paraula correcta. Relegada seria com dir, escolti, esperis, que ja li donaré la paraula a vostè.
Potser no? Més perseguida fa sí, 60 anys, que no sí. Pas fa 30, però no. Perseguida.
D'aquí seria bo aquesta sensibilitat per la llengua, perquè, en el fons, quan tu respectes una llengua, vol dir que coneixes una cultura i una societat. I si Catalunya és capdavantera en moltes coses, també hem de ser capdavanteres en poder reformar els sistemes educatius que siguin el servei, en aquest cas, d'una societat tan plural com la nostra. Com la nostra,
On també trobem sovint que en moltes escoles no només hi ha el català i el castellà com a llengües d'ús dels alumnes, sinó 10 o 12 més, en alguns casos.
El xinès...
Exacte.
Ara s'intenta recuperar l'alemany un altre cop, ja no diguem el francès, per tant, i l'anglès, en aquest cas. Què vol dir això? Doncs que els nanos ben preparat, tenen unes capacitats d'assumir, diríem, aquesta lògica de llenguatge que ens permet enriquir i que les famílies n'han d'estar contentes.
I amb el sentit del que dèiem abans, de que l'educació doncs, sembla ser objecte de debat prioritari i immediat del partit polític que ostenti poder, a Catalunya tenim l'exemple claríssim d'una norma consensuada, àmpliament consensuada, com és la LEC, que ha permès donar una certa seguretat i una certa estabilitat al sistema, tot i que, evidentment, com llei que és, doncs, depèn d'altres instituts estatals, però ja hem donat un exemple de consens i un exemple de, en aquest sentit, pacte general.
No va ser un consens unànime 100%, bueno, però va ser un consens important. Com a mínim superior als que s'han donat en els governs espanyols del PSOE o del PP. Senyor Miquel Mateu, senyor Bernat Villaronga, anem al tema de la religió, sempre tan comentat. Sí. Per què hi ha aquesta manera tan radicalment diferent quan sembla que constitucionalment, fins i tot, i estatutàriament està molt clar, la llibertat d'una assignatura optativa, que per què no ha de ser avaluable? Això ens ho preguntem nosaltres.
Bueno, en principi, hauríem d'entendre que el professorat de religió, moltes vegades, és veritat que molts centres s'ha trobat com pel fet de ser enviat o de tenir una proposta i venir no passar, diguem, per una llista, el que sigui, diguem-ho així, d'aquesta manera, s'ha vist que ha hagut de defensar i fer entendre i explicar que la classe religiosa no deixa de ser també un element de cultura religiosa important, encara que sigui religió catòlica, confessional, diguem-ho així, cultura, que és el que al fons fa. Què passa? Que no tots tenen aquesta sensibilitat a nivell de juntes o docents i sempre sembla ser que veuen la religió com un tema, com allò de la pedra de la sabata, no? Que l'has de treure o la posa o la treus, no? I en aquest cas, jo diria que, clar, és més fàcil franquejar de dir, bueno, doncs traiem la nota de la classe de religió, que és una forma de dir, fem, diríem, una... Jo diria unes paraules que se mantingui. Què vol dir el govern central, que està fent un ERO encobert al professorat de religió de tot l'Estat? Vol dir això? Home, doncs diguem les coses clares en aquest sentit. Però aleshores, Per una altra part, em consta que hi ha a nivell de Madrid hi ha tota una, moguda en el sentit positiu de tant de Vaticà com de Conferència Episcopal Espanyola per intentar buscar una solució pràctica en aquest tema tan necessari, perquè el que no podem fer, i no es pot fer, i això qualsevol pare que em pugui escoltar jo crec que estarà d'acord, no podem fer que els centres educatius siguin un espai d'analfabetisme religiós, perquè això ho acabarem, bueno, ho acabarà pagant les, diríem, els alumnes, les generacions, fins i tot el fet de que hi ha un llenguatge com estem recordant el Lluís Duch, el monjo de Montserrat que va morir fa...
Sí, bueno, fa dissabte passat.
Dissabte passat,
dies, sí.
Que vaig poder estar al seu funeral. El Lluís Duch deia, ell deia, estem empobrint el llenguatge, i quan tu empobreixes el llenguatge, empobreixes el discurs. I si el discurs és pobre, què tens per donar?
Doncs que serveixi aquesta intervenció de Bernat Villaronga per recordar des d'aquí el gran monjo i gran erudit Lluís Duch, que ens deixava dissabte passat. Evidentment, des d'aquí el recordem, ho hem fet també en altres programes d'aquesta casa. A més, un gran home que, efectivament, defensava una educació integral, no?
Sí, i no només això. És a dir, nosaltres, des de Junts, aquest març, vàrem fer una jornada sobre la Bíblia i la cultura a Montserrat, i vam tenir el plaer de gaudir de la ponència del pare Lluís Duch sobre violència i monoteisme, que, curiosament, mira, les circumstàncies de la vida ha donat que és la seva última conferència, intervenció, gravada, molt ben gravada, per cert, i per professors de la facultat va ser, que l'han pogut veure, magistral. Per als mateixos alumnes que actualment poden fer temes d'antropologia.
Doncs que descansi en pau aquest gran antropòleg i monjo benedictí Lluís Duch, que també ha parlat, evidentment, pels nostres micròfons a Ràdio Estel i també ha escrit i ha estat testimoni al Setmanari Catalunya Cristiana. Dit això, abans parlava el senyor Villaronga de moviments a Madrid. Em sembla que en les últimes hores s'ha confirmat una propera reunió de la cúpula de la Conferència Episcopal Espanyola amb la ministra Isabel Celà, ministra d'Educació i portaveu del govern espanyol. Sí. A partir d'aquí pot haver-hi alguna...
Sí.
No sé si alguna concessió...
Jo soc d'aquelles persones que dic, observem el que fem els catalans. Els catalans hem tingut un abat Oliva que en el moment de conflicte va ser capaç de buscar la famosa treva de la pau, que va permetre que la gent pogués descansar per poder recollir les conreus. Doncs ara també a l'Església li pertoca fer d'aquest pont per buscar vies de solució per aquesta situació. Unes vies no de conflicte, sinó de diàleg.
I no de lamentar-se, tampoc, ni de dir que dolents que són, o el que sigui, no?
No, ni molt menys. A més, per una raó senzilla, perquè, certament, el que està ara, i és la classe religiosa, la que porta, diríem, el tema de la cultura religiosa, fins i tot el professorat, a vegades se li demana de poder fer temes d'art i perquè pugui il·lustrar els mateixos alumnes de batxillerat. Per tant, què vol dir? Som un col·lectiu preparat? Doncs, tal com arriben els vents de la Conferència Episcopal, que hi ha dues postures, hi ha una postura que estaria més dir, bueno, no toquem res, i una altra que diu, parlem-ne. Jo sóc d'aquells que dic, parlem-ne. Perquè si parlem, avancem. I si ens tanquem, l'únic que fem és no veure la realitat, que la realitat és com un tsunami que ens passarà al damunt. I, per tant, l'escola és un espai de poder compartir aquests aspectes positius.
Senyor Mateo, sobre la religió concretament.
Estic d'acord amb el que comenta en Bernat. És evident que el diàleg constructiu, el diàleg fonamentat, ha de conduir sempre a establir uns pactes, uns acords, perquè en definitiva són contractes socials que entre tots plegats ens hem d'anar construint perquè això vagi esdevenint el que al final de tot plegat, penso, és el més important, i és que els alumnes reben una educació que sigui integral, que sigui conforme a la seva integritat, però també d'acord amb les conviccions dels pares. El problema és que aquest diàleg fonamentat o aquest diàleg que sigui constructiu, fixeu-vos que està o ha d'estar enfocat en un tema que té molt a veure amb la llibertat de pensament, de consciència, de religió, aspectes que no són menors ni en la societat ni, evidentment, en la formació de les persones. I, per tant, quan tu intentes confrontar, és una opinió, unes opinions que estan basades precisament en aquests àmbits tan fonamentals de la persona, clar, forçosament hi ha desacords, hi ha dissidències. Si això a sobre ho barreges amb un aspecte tan important com és l'àmbit religiós en una societat, doncs aquí ja les postures poden ser més o menys radicals d'uns i d'uns altres, és possible, perquè acció activa, proactiva o reactiva t'hi pots trobar amb els dos llocs. Alguna cosa no deu estar del tot prou madura des del moment en què sempre que hi ha una revisió o una modificació normativa, el primer que s'hagi d'enfocar són aspectes que tinguin a veure amb la llibertat. la llibertat de consciència, la llibertat religiosa, i si m'apures, en la llibertat d'elecció. Alguna cosa no està del tot prou madura. Hi ha un recolzament, hi ha un recolzament normatiu, hi ha un recolzament legal, hi ha un recolzament internacional en tots aquests aspectes. La religió, entre d'altres coses, la religió catòlica, està d'alguna manera sotmesa al que són els acords amb la Santa Seu. Per tant, el marge de maniobra, al final, serà el que serà.
I no són uns acords d'imposició ni de voler fer religió obligatòria. Recordem que s'estableix que la religió ha de ser d'oferta obligatòria, oferta obligatòria a l'escola pública i d'elecció optativa per les famílies.
No, no, i és així.
I que no és catequesi. Potser aquesta és la qüestió pedagògicament més important.
És que aquesta qüestió... Digues.
Sí, sí. No. Estaríem d'acord amb una cosa. Oi que l'escola és un lloc de trobada, de trobament, de les diversitats? Pregunto, jo tiro a l'aire la pregunta. És a dir, hi pot haver-hi una matèria, diguem-li el nom que diem, cultura religiosa o fet religiós, que sigui la trobada del coneixement i del reconeixement d'aquesta diversitat i que sigui d'una manera possible que puguem entendre tant l'islam com el cristianisme, com el judaïsme, com altres religions, en què el que fa és apropar-nos? Jo penso que és una idea que tiro en l'aire, que no vol dir que un deixi de ser, perquè hi ha un tema que és important. A vegades, quan parlen de s'ha de donar classe de religió a confessional, jo no entenc aquest concepte confessional. Per què? Perquè la religió mateixa, per si mateixa, expliquis el que expliquis, parteix d'una confessionalitat. Com pots explicar, per exemple, el cristianisme o el judaïsme o l'islam, si no entens, per exemple, l'emoció, el que representa en aquells moments, per exemple, això, com els alumnes que van vaig endur de l'hora d'acollida a sentir l'Escolònia de Montserrat, que era una diversitat, diríem, tremenda, i gràcies a Lluís Plans, que ens va permetre estar al cor dels monjos a la part de dalt, els alumnes es van emocionar. I eren alumnes que no eren perquè tenien que ser cristians, es van emocionar. Què vol dir això? Que hem d'entendre que el sagrat, aquest espai, també ens pertoca que l'alumne, que la persona el pugui sentir d'una o altra.
Llavors, com es resol aquesta necessitat d'ensenyar uns mínims coneixements sobre religions? Aquí s'havia arribat a una fórmula en governs espanyols anteriors de posar cultura i religions d'una banda no confessional i després la confessional.
Sí, mira...
Però clar, llavors es deia que si llavors s'obligava a estudiar religió...
Sí.
Senyor Mateu... Bon, sí. Senyor,
no, no, només, només una qüestió. A l'època dels socialistes, que hi havia el Gurrea, jo recordo una reunió amb ell que vam tenir, i ens va demanar que li presentéssim un currículum de cultura religiosa, que el va publicar, curiosament. Però el va publicar perquè veia que hi havia aquest buit religiós que després va durar tres patis, eh? És a dir, de la mateixa manera que ho publica no ho treuen en seguida, no? I estava molt ben fet, però és un currículum que dic, però és el que estem fent nosaltres, és el que fa el professor de religió. Per què no normalitzem aquesta situació i el col·lectiu pugui seguir exercint aquesta docència d'aquesta religió que està donant actualment a nivell de la diversitat? Bueno, tiro en l'aire la pregunta.
Sí, senyor Miguel Mateo.
Jo crec que si la solució fos unívoca o lineal o fos cartesiana, jo crec que ja fa anys que ens hagueren trobat d'alguna manera amb un aspecte ja pactat. Jo crec que aquí es combinen molts factors. Per exemple, no hem d'oblidar que el tema o l'aspecte religiós, per allò que hem dit abans, que també és una manifestació de la llibertat de consciència, la llibertat de pensament, els pares també poden, bueno, de fet, estar reconegut, no només a la Constitució o no només a l'Estatut, perquè dius, bueno, això és un tema local, no, sinó des de l'àmbit internacional, amb el sentit de que s'entén que una societat avança quan es respecta, per exemple, el dret que tenen els pares a que els seus fills, filles, reben una educació conforme a les seves conviccions religioses i morals. Clar, d'altra banda dius, bueno, les conviccions que tu tens són les que jo haig de regular, o les conviccions que tu tens han d'estar manifestades públicament o han de quedar en l'esfera privada. Clar, és tota una sèrie de qüestions que al final resulta que quan tu intentes posar d'alguna manera externament una manifestació religiosa és quan surt la pugna. Però és que aquesta externalització de la manifestació religiosa, sigui la que sigui, de la religió catòlica, d'on de qualsevol altra, està clar que es pot manifestar públicament. I està clar que els pares, com a primers garants de l'educació de les criatures, tenen el dret a escollir aquestes religions. El govern ho pot prohibir, el prohibit ho pot modular... És complicat, és complicat.
Sí, troba aquesta fórmula, el govern socialista actual concretament, de treure el caràcter avaluable de la religió. No treu la feina, per entendre'ns, els professors
no,
de religió...
Però permeten un parell d'observacions, eh? Quan es parla de treure el caràcter, diríem, de nota, estem dient que el que estem fent és catequesi. Ho entén així?
Clar, clar, és acceptar, clar, és això és com acceptar que es fa una crítica.
Segona, potser caldria fer un debat a fons. Per quina raó? Perquè potser l'escola cristiana té un itinerari ja molt marcat, vale? I l'escola pública té una visió diversa, diferent en aquest sentit. Va, què vol dir, aleshores? Que caldria potser fer una trobada i trobar aquells punts en comuns perquè poguessin treballar conjuntament. L'altra pregunta. Un pare, doncs, que vulgui que el seu fill també rebi algun tipus de religió, de creença en aquest sentit, no pot estar dintre d'una mateixa, d'un currículum que ho contempli? Aviam, del 100% del currículum de religió catòlica, de qualsevol religió que hagi en el centre educatiu, quan s'acaba el curs, quan es dona? Arribem al 20%? S'arriba al 30%? Ni s'arriba al 30%. Per què? Per les hores, una hora només per curs, és impossible que es pugui exercir, diríem, pugar tot el tema curricular que es pretén. Aleshores, home, siguem, en aquest cas, diríem, pràctics, i aleshores, jo li comentava amb un bisbe, fa poc que m'he vist amb ell, i a més m'escoltava en aquest sentit. Deia, jo, escolti'm, vostè quan vagi a Madrid, planteja el següent, fa una gràfica i diu, miri, aquí hi ha el 100% del currículum de la religió catòlica. Escolta'm, si només arribem a donar el 20%, o el 30%, perquè no podem intentar incloure ja un sistema educatiu dintre, curricular, dintre la mateixa classe, la mateixa matèria, que permeti una visió ja global de les cultures i les religions diverses que hi ha al país. Jo penso que això seria fantàstic. Penso que hem de fer un esforç entre tots, eh? Hem de fer un esforç.
Uh-huh. Sobre el caràcter avaluable o no avaluable, evidentment, és la discussió, perquè dius, bueno, et mantinc la religió, però no la faig avaluable. Per tant, d'alguna manera, és relegar-la a una segona posició.
Abans que parlàvem de relegar o perseguir, doncs, com a mínim està relegada.
En tot cas, aquí el que s'ha de dir és que l'acord de la Santa Seu, en aquest sentit, trava molt la situació, perquè parla de que la religió s'ha de donar en condicions equiparables a la resta de matèries fonamentals.
Sí, 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 una comuna.
Insisteixo en que qualsevol possible intent de modificació d'aquestes qüestions no és senzilla. No és senzilla. I, evidentment, si partim de la base d'una imposició determinada, l'acord no arribarà. Per tant, ens ho hem de prendre no només amb molt esperit de diàleg i col·laboració, sinó que qualsevol imposició segur que no serà ben rebut.
No arribarà. Jo crec que no arribarà a la imposició perquè és possible que estiguin preparant les eleccions. No sé, faig així. Bueno,
però tornem a entrar en el debat,
sí,
de que són matèries o són objectes educatius,
sí,
subjectes a la conjuntura política determinada. Sí. Ostres, aparteu-lo, deixeu-nos tranquils.
Però és tan important aquest tema que cal, jo crec, sentar-se, és a dir, no cal que sigui en públic, i poder parlar sobre aquest tema. De la mateixa manera que estem fent ara aquí, a Ràdio Estel, que els hi hem d'agrair en aquest sentit.
Gràcies. Parlem-ne, efectivament. Bé, hem parlat durant uns minuts sobre una qüestió important. A nosaltres, a Ràdio Estel, també ens preocupa com és la de la classe de religió, però abordarem en la recta final del programa altres aspectes sobre aquesta reforma educativa. Recordem, amics oients, que ens acompanyen avui el secretari adjunt de l'Escola Cristiana de Catalunya, Miquel Mateo, i el professor de religió, fundador del sindicat Junts Docents de Religió de Catalunya, Bernat Villaronga. Una petita pausa, tot recordant-vos que teniu la pregunta del dia. Com veieu que el govern espanyol relegui la religió a matèria no avaluable? Radioestel.cat. Tornem d'aquí uns instants.
Ràdio Estel.
012. La Generalitat al teu costat. Les inclemències meteorològiques dificulten la conducció. Evita accidents. Reduir la velocitat i augmentar la distància de seguretat en cas de pluja. Si hi ha boira, millor no avançar i utilitzar llums d'encreuament i antiboira. Amb neu o gel, conduir amb suavitat i portar cadenes. Els dies de vent, vigilar en els avançaments. I en tots els casos, extremar al màxim les precaucions. 012. La Generalitat al teu costat.
A la Fundació Bancària La Caixa fa anys que estem compromesos amb cada comunitat, amb cada ciutat, amb cada lloc en què algú ens necessiti. Un compromís que ens ha dut a ser una de les fundacions més grans d'Europa. Obra social La Caixa, l'ànima de La Caixa.
Aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, Ràdio Estel t'oferirà en directe la Chris Experience 2, l'eucaristia del Canòlic Music Festival, el festival de música cristiana de les nostres terres. Aquest any, amb l'ambientació musical de David Prades Project, que dotarà l'eucaristia de les peces musicals més icòniques de la música cristiana actual. Serà aquest dissabte, a partir d'un quart de vuit del vespre, en directe a Ràdio Estel.
Ràdio Estel.
El mirador de l'actualitat.
Passen ja 4 minuts i mig de 6:45. Seguim en directe des del Mirador de l'Actualitat, avui parlant d'educació. Com que el temps sempre se'ns tira a sobre aquesta hora, anem ràpidament a la notícia curiosa que avui, com fem des de la setmana passada els dijous, ens la porta el Rafa Sanahuja. Endavant, Rafa, bona tarda novament.
Titular llegit en premsa. Un jubilat holandès vol treure's 20 anys del DNI perquè amb 69 lliga poc a Tinder. Vinga. Doncs sí, es tracta d'un senyor anomenat Emil Rattelman. Disculpeu la meva pronunciació, que no és la millor. Doncs bé, el senyor Rattelman hi ha portat fins a la justícia la seva voluntat de canviar l'edat en el seu document d'identitat, perquè creu que pateix discriminació per tenir una edat que no s'ajusta al seu físic. I és clar, s'ha posat a pensar, i el bo de l'Emil, no se li ha corregut millor solució que canviar la seva data de naixement en el DNI per tenir màgicament 20 anys més i poder dedicar-se millor al flirteig online. I escolta, solucionat, eh? Jo veig molt lògic tot. El Tinder, l'edat, el desig de tornar als seus temps daurats, la seva reivindicació... Espero, sincerament, que li deixin fer, perquè em sembla una solució molt vàlida. No només per a ell, per a moltes persones. Canviem l'edat del DNI i ja està. Jo crec que és una cosa que podria crear tendència entre la gent que va viure temps millors i que, escolta, té dret a reviure'ls. No ho sé. Veig altres titulars. Per exemple, José María Aznar demana treure's 21 anys del DNI per poder tornar a dir «Espanya va bien».
«Espanya va bien».
Molt lògic, molt lògic. Li treus el que sigui i ja està. O pot anar dient pel carrer. I un altre titular podria ser Millán Salcedo, el de Martes i 13, demana treure's 22 anys del DNI per poder tornar a fer en directe l'esquetx de les crestes.
Encarna! Encarna de noche para todos los amigos de España, dígame.
I ens fa feliços a tots. A més, que mira que vam riure amb allò. Això és mític. I un últim exemple, que se m'ocorre així de sobte. Mourinho, que està en hores baixes constants al Manchester, té dret a reviure els millors anys. El titular podria ser Mourinho demana treure's 20 anys del DNI per poder tornar a la seva etapa com a traductor del Barça.
Hoy, mañana y siempre con el Barça en el corazón.
Idees, estareu en mi, totes meravelloses. En fi, ja parlant més seriosament, crec que l'educació, de la que avui parlem, és clau, també per poder acceptar els diferents moments vitals i no buscar solucions cutres per fugir de la realitat, com l'amic holandès. Ai, si ja ho deia Mel Brooks, el món està loco, loco, loco.
Gràcies, Rafa. Bé, aquesta notícia curiosa és certament impactant. Ja no es tracta de voler aparentar menys edat de la que tots tenim, sinó que ho vol regularitzar amb un DNI, diguem-ne, que falsejat. Bé, aquesta ideologia del desig que a vegades també es manifesta en les escoles, oi? Jo vull tenir 20 anys menys i que m'ho posi en el DNI, que en lloc d'haver nascut el 1970, per exemple, he nascut el 1980.
Però que dius pels professors?
No, no ho dic pels professors, perquè els professors...
Seria eficaç, això. Jo ja puc dir que tinc 10 anys o 15, però els que tinc són els que tinc.
No, bé, en tot cas, és curiosa aquesta notícia perquè destapa una mica aquest desig, no?
Sí, no, volem tots aparentar ser més joves, però si preguntem l'edat, a vegades ens treuen anys.
Això de voler-ho registrar oficialment, que tens 10 anys menys, ja és una cosa una mica de forta. Però bé, senyors, com que ens queden només 2 minuts, ràpidament, bé, en el tema de la formació religiosa a l'escola pública o de la classe de religió, evidentment l'escola pública és una cosa, l'escola concertada d'ideari cristià és una altra, i aquí el senyor Mateu ho té molt clar, es tria religió catòlica, moltes vegades s'ofereix cultura religiosa també, però evidentment depèn de cada centre, però és clar que són diferents les ofertes d'un centre i d'un altre.
Evidentment, l'escola cristiana, en tot cas, el que has de fer és un clima de testimoniatge cristià, i en aquest sentit també hem de veure que són escoles que tenen el seu ideari i que els pares trien. Per tant, l'opció és la que és. Uh-huh. A l'escola pública l'àmbit és diferent, però tampoc hem d'oblidar que el que s'ofereix és religió i, en tot cas, uh-huh, l'alternativa. Per tant, nosaltres ho tenim clar en aquest sentit de testimoniatge cristià, però també tenim clar l'oferta que és.
Uh-huh. I també que es poden apuntar fills de famílies que
que valorin el model educatiu de l'escola cristiana, però que potser no siguin creients, i també de vegades hi ha sensibilitat, amb, però que també s'han d'adaptar, no?, a l'ideari de l'escola. Una mica voluntat, bona voluntat per parlar
de tothom. A la base del respecte. Això és el testimoniatge cristià.
Exacte, el respecte.
No, i tal com diem, doncs, l'escola pública al 100% és un mirall de la mateixa societat. Un mirall.
I perquè deixem obert el tema d'altres qüestions quan la llei es tramiti, però què pensen, que hi hagi aquests canvis curriculars, per exemple, que torni la selectivitat, que desapareguin els itineraris de quart de secundària?
Bueno, jo crec que el de la selectivitat